és dia d'esport, molt esport. Repassada la tertúlia esportiva del Barça i de l'Espanyol, ara toca fer un cop d'ull a l'actualitat local. Dani Aguilar, molt bon dia.
Bon dia, Alba, què tal?
S'han posat les piles ja els clubs de Sant Cugat després de les festes de Nadal o estan encara en marxa?
Sembla que els torrons pesen, de moment. Ha començat la jornada amb sensacions més agres que dolces. Ara ho veurem.
Els torrons deuen pesar més per alguns que per altres, no?
Exacte, no sé si per tu pesen molt.
Per mi no, però vaja, jo crec que hi ha equips, ara ens ho repassaràs tu, Dani, per qui sí que han pesat en aquesta primera jornada de competició.
I si us sembla, comencem amb un primer tema, un punt polèmic. Una polèmica que s'ha esdevingut arran de les eleccions del Club Petanca Sant Cugat Atlètic.
Aquest matí ens en parlava Eva Garrido quan repassàvem titulars. El cas, no?, d'aquestes eleccions que no va exempt de polèmica.
I és que el cas és complex. Ara l'intentarem explicar, li posarem veu als protagonistes. Lluny de semblar que la petanca pot ser, doncs, un esport d'àmbit tranquil, allò relaxat, déu-n'hi-do com estan les coses a la presidència del Club Petanca Sant Cugat Atlètic. Contextualitzem, dissabte, hi havia les eleccions a la presidència d'aquesta entitat, dues candidatures amb molta polèmica entre elles, una liderada per Jaume Quiñonero, que abogava perquè el Club Petanca Sant Cugat Atlètic segueixi sent una entitat pròpia, i l'altra liderada per Salvador García, que què vol? Doncs el que vol és la fusió amb el Club Petanca Sant Cugat, un tema que ve cuejant des de fa diferents mesos. El cens, aquí és on rau la polèmica en l'elaboració del cens. Per què? Doncs perquè segons la candidatura de Salvador García hi ha 21 persones, 21 socis, que s'han quedat fora del cens i s'han deixat sense dret a votar per unes raons que ell creu que no es poden permetre, unes raons que ha explicat als micròfons de Cua.cat el vicepresident de la candidatura de García, Roger Sagrista.
Nosaltres no estem d'acord amb el resultat perquè entenem que, bueno, que s'han vulnerat la normativa establerta per la federació, havent-hi hi ha hagut un resultat en el qual no s'ha permès votar a 21 persones, tot i haver acreditat al moment de la votació que estaven al corrent de pagament, havent aportat el carnet, que eren socis d'aquest any, i com havia establert la federació que tenien que ser socis abans del 2 de setembre de 2014.
Doncs aquest és el raonament de l'elaboració del cens, que diu que aquests 21 nous socis d'enguany no recullen les condicions mínimes per entrar dins d'aquest cens. En canvi, la candidatura de Salvador García creu que sí que compleixen aquestes condicions. En qualsevol cas, Sagristà ja ha anunciat que durant aquesta setmana, entre el cap de setmana i aquesta setmana, presentaran un escrit a la Federació Catalana de Petanca per mostrar la seva disconformitat pel resultat de les eleccions. Però per contra, el guanyador de les eleccions, Jaume Quiñonero, assegura que per tal d'acceptar aquests 21 socis, la candidatura de García ja havia presentat un recurs, però que aquest recurs ja ha estat desestimat. Per tant, en teoria, aquests 21 socis, segons el recurs, no haurien de comptar en el cens. També ens explica el senyor Quiñonero.
No sé si fins a quin punt poden esperar amb un recurs, perquè tots els socis que han vingut, bueno, persones que ara diuen que són sòcies, que han vingut, ja havien, el seu abogat ja havia fet una impugnació prèvia, i dita impugnació ja s'hi havia rechaçat, i han persistit amb això, i suposo que intentaran per alguna altra via pues intentar impugnar això, però que ja tot això ja ha sigut impugnat abans.
En quin escenari ens trobem ara? Doncs, d'una banda, la candidatura de García, que presenta aquest escrit a la Federació Catalana, i d'altra banda, que el procés de junta, el procés electoral, segueix el seu curs, que és que Jaume Quiñonero formarà la nova junta presidenciable, però que per això ha de també tenir l'estat de comptes del club, l'estat actualitzat de comptes. Aquí és on arriba el segon problema. Per què? Doncs perquè els que fins ara estaven al poder, és a dir, la candidatura que ha perdut aquestes eleccions, a dia d'avui no han presentat cap llibre de comptes, cap documentació amb el qual la nova junta pugui fer un estudi acurat del que són l'economia actual, del que és l'economia actual del club. Ho explica també tot això en paraules del senyor Quiñonero.
Mirar l'estat de comptes, perquè el nostre està presentat a l'Ajuntament, el de la seva part no l'han presentada, per tant, ara tenim que esperar aviam el procediment que seguirem via, suposo, penal, perquè si ells persisteixen en no presentar la comptabilitat que han portat ells durant els dos o tres mesos que no hem estat nosaltres i entregar el llibre d'actes que tampoc l'han entregat, doncs segurament els advocats tindran que presentar per la via penal.
Per tant, com veiem, si no hi ha bona entesa entre les dues parts, això acabarà a jutjats. Per tant, veurem com es desenvolupa aquest tema.
Déu-n'hi-do, quin embolic tot plegat. No sé, Alba, amb quina candidatura vas? Amb la del senyor Quiñonero o amb la del senyor García?
Jo, de moment, em mantindré neutral i esperem que n'hagi d'arribar als tribunals aquesta disputa per la presidència del
sí,
club.
Sí, tant de bo ho esperem tots així, que s'entregui aquest llibre de comptes i, finalment, a veure què passa amb aquestes 21 persones que no han pogut votar. Sense haver de passar de moment pels tribunals, passem per les pistes. Dani Aguilar, comencem per la de la Guinardera,
sí,
on el rugby ha començat l'any amb victòria.
Doncs sí, ha tornat la jornada, primera jornada que obre aquest 2015 el rugby Sant Cugat, que malgrat les dificultats per què? Doncs perquè fins a Iñaki Berasategui, Pau Rodríguez, Fedor Otero i Rodrigo Pérez, és a dir, gent important de l'equip, són baixa puntual, i ho és de forma definitiva Juan Sorrequieta. Per tant, baixes importants per l'equip de Leo Pereira, que en qualsevol cas va poder vèncer, tot i que amb més dificultats de les previstes, a les Abelles, 32-21, aquesta 14a jornada del grup B de Divisió d'Honor B.
Del rugby a l'handbol, que també ha protagonitzat un bon cap de setmana.
Amb una molt bona segona part, sobretot l'handbol Sant Cugat, que va guanyar 40-26 al Dominicos de Saragossa, retroba la victòria després de tres desfetes consecutives, un Dominicos a priori molt dèbil, que arribava com un dels pitjors equips de la primera estatal, amb una primera part en què els bandinegres van estar un pèl adormits, en la segona meitat van desencadenar un vendaval ofensiu que va acabar amb aquest 40-26. I l'handbol Sant Cugat femení de la seva banda, que també va guanyar, ho va fer davant el Barcelona Sants, ho va en el primer partit de l'any, 20-14, a la desena jornada del grup C de primera catalana.
Deixem l'handbol, parlem de bàsquet. Aquí comencem amb males notícies pel que fa a la UESC masculina.
En l'equip que segurament està en un moment més tens, més complicat de la temporada, una UESC que va patir un sever correctiu 49-78, abans, això sí, del líder al Masnou, però és una qüestió de sensacions el que defineix ara mateix l'estat anímic de l'equip de Marc Guillem, que acumula 3 derrotes consecutives, que ja està, atenció, més a prop del descens que de l'ascens, de la promoció de descens, perdó, està a un partit d'aquesta promoció, en canvi està a 2 de la promoció descens, i que aquest divendres té una cita clau per intentar canviar el rumb. Partit trampa, partit molt complicat davant l'avantpenúltim, però això sí, és divendres a 2:15 i fins a Vic han d'anar els nois de Marc Guillem, per tant, tant de bo que puguin redreçar la situació. En canvi, qui ho té d'allò
més bé... Si donem la volta, crec que el femení està més a prop de promocions d'ascens que de descens.
És l'altra cara de la moneda. La UES femenina, que va guanyar 55-59 al Safa Claró, un partit igualat, però en qualsevol cas, la segona victòria en 3 dies per a les de Germán Simón. Recordem que dijous passat tenien un partit ajornat contra el Jet B, 2-2, en 13 jornades del grup 2 de primera catalana, la UES femenina, que respira tranquil·la a la meitat de la classificació.
Què ha fet el Cubàsquet masculí aquesta jornada?
Va sumar una nova victòria, ho va fer 77-49 davant l'Elisus, també en el primer partit de l'any, en aquest cas 14a jornada del grup 3 de segona catalana.
No ha estat un bon inici, perquè no hi ha hagut victòria ni del Sant Cugat ni del Júnior en aquest 2015.
Males notícies en el futbol, el Sant Cugat es porta un pèl apàtic, sense punteria, que va empatar contra la Gornal a la Sem Jaume Tubau, un partit que a priori s'havia de guanyar sí o sí i que l'equip de Camilo Esperanza no va saber solucionar, sobretot per una manca d'efectivitat preocupant de cara a porteria. Empat a 1 a la 16a jornada del grup 3 de segona catalana, i en la mateixa jornada un partit, un resultat fins i tot una mica més preocupant, el del Júnior, que va començar amb una derrota al camp del Cué, la penya Màlaga de Sant Boi, els blaugranes que van anar per darrere des del primer temps i que segueixen en posicions de promoció de descens, situació complicada pel joveníssim equip de Paco Carballo.
Derrota també pel Patiu Coi Club Sant Cugat femení a Girona, per la mínima, per 1-0. En canvi, victòria del masculí a la pista del Burguillos, 2-5.
Sí, lliguem el partit del Júnior amb el del Patiu Coi Club Sant Cugat femení. Per què? Doncs perquè tots dos han perdut contra el Cué. El Girona, que va obtenir la primera victòria gràcies a un també poc efectiu Patiu Coi Club Sant Cugat femení, que si bé va jugar una gran... uns grans primers 10 minuts, segurament els millors de la temporada segons el seu tècnic, segons Pep Mateo, al final no va poder acabar decidint els últims minuts, i va ser precisament l'equip local, el Girona, doncs, qui va mostrar-se més efectiu va acabar marcant el gol de la victòria.
En canvi, com dèiem, els de Lluís Galbes els van anar millor les coses.
Contra un equip ben curiós, el Burguillos, format per jugadors del planter de clubs catalans. Un equip que el formen aquells jugadors que de moment no estan preparats per arribar al primer equip i que tenen aquesta oportunitat a la divisió de plata de l'hoquei estatal. El Patiu Hoquei que va guanyar 2-5 davant d'aquest rocós Burguillos i que compta amb la jornada que ve que enfronta el Patiu Hoquei, cinquè contra l'Arenys de Munt, tercer, que és qui tanca les places d'ascens a només 3 punts del Patiu Hoquei l'Arenys.
I ara fem un apunt de futbol sala, perquè el Sant Cugat s'ha estrenat l'any amb empat i l'Olímpic Floresta ho ha fet amb derrota, que també és notícia.
Empat, però petita ensopegada del futbol sala Sant Cugat a la pista del Sant Culer Cor Catalana, aquesta 14a jornada del grup 3 de tercera divisió. Els vermell i negres que van veure frenades doncs les aspiracions d'acostar-se una miqueta més al líder, aquest col·legi Santo Ángel, que sembla intractable i que s'allunya una miqueta en aquesta primera posició i deixa una miqueta més lluny les opcions de ascens del futbol sala Sant Cugat, precisament a segona B, on està l'Olímpic Floresta, que va iniciar la segona volta amb derrota, una derrota contundent a la pista del futbol sala Montcada. I no només això, la notícia preocupant és que va acabar fins a 4 expulsats, 3 homes de camp i el tècnic Xaloc Rion novament expulsat. Sabem que el Xaloc és un entrenador que viu moltíssim els partits amb molta intensitat. Serà dimecres quan el comitè decideixi fins a quin punt arriba la sanció per tots aquests jugadors i quants partits hi cauen a cadascú.
Doncs ja ho veus, Alba, pendents de la sanció del comitè a Xaloc Rion, a veure si és que li cau un partit o més d'un. Pendents també de les eleccions al Club Petanca Sant Cugat Atlètic. No sé si algun altre aspecte aquesta setmana ens ha de tenir el cap centrat.
De moment, sobretot, està atent a aquest tema de les eleccions, perquè en teoria el recurs d'aquí poc s'ha de definir a veure com va, aquest escrit a la Federació Catalana.
Doncs totes les novetats d'aquestes polèmiques eleccions els podreu seguir a www.cugat.cat/esports. Nosaltres hi tornem dilluns que ve parlant d'esport local. Moltes gràcies, Dani.
Sant Cugat a fons.